Són 6:15, esteu escoltant la tarda, com sempre, acompanyant-vos a la vostra ràdio local. Us ho dèiem abans de fer aquesta petita pausa. Gairebé 1 miler de joves d'entre 13 i 15 anys de 4 instituts de secundària, que hi ha Banyoles, al Pla de l'Estany, s'han fet electrocardiogrames des de l'any 2010, gràcies a una iniciativa pionera que vol prevenir la mort sobtada. El projecte l'ha liderat el cardiòleg Ramon Brugada i té com a objectiu demostrar que aquesta prova, l'electrocardiograma, és indispensable a l'hora d'avaluar joves esportistes. De les gairebé 1.000 proves que s'han fet, s'han aconseguit detectar 6 casos en què sembla que els nois necessitaran un seguiment mèdic. Per parlar-ne d'aquest estudi, podem saludar ja el doctor Ramon Brugada. Doctor, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Hem explicat bé en què ha consistit exactament l'estudi?
Sí, sí, en realitat és una aposta que tenim de fa molts anys alguns cardiòlegs que ens dediquem doncs a la prevenció de la mort sobtada, entre ells el meu germà i jo, en Josep, doncs des del Clínic, i jo des de Girona, doncs de fer entendre que una de les eines més efectives per detectar aquest possible risc de mort sobtada és l'electrocardiograma. Diguem que és efectiu perquè és una eina que és molt fàcil d'utilitzar i molt fàcil de fer, un electrocardiograma, òbviament.
Per què van triar aquests joves de 13 a 15 anys, és a dir, joves que estan cursant el segon curs de secundària de l'ESO?
Bé, això ve sobretot pel fet que aquesta és l'edat en la qual doncs, aquests joves fan activitat física, podríem dir, intensa, no? Poden estar fent extraescolars, i per tant bàsquet o futbol, el que sigui, i per tant és un bon moment també perquè el cor ja està format i és un bon moment per veure si pot haver-hi alguna d'aquestes malalties que són molt rares, a la realitat són molt i molt rares, però són malalties que estan presents amb 5.000, per dir-ho manera, però que són malalties que poden estar associades a mort sobtada i que es poden detectar amb l'electrocardiograma. Per tant, en el fons, el que sempre hem dit és que la valoració d'aquests joves, de la valoració mèdica per la fitxa federativa, doncs perquè puguin jugar bàsquet i així, ha de ser una prova mèdica ben feta amb un electrocardiograma, a més.
D'aquests prop de 1.000 joves examinats, n'hi ha 6 que els hi fareu un seguiment mèdic. Per tant, aquests 6 sembla ser que tenen alguna patologia cardiovascular?
No, el que passa és que a vegades l'electrocardiograma, doncs nosaltres mirem l'electrocardiograma en detall i a vegades podem trobar detalls precisament que ens puguin indicar que hi pot haver-hi alguna patologia, però també poden ser el que s'anomenen falsos positius, que vol dir doncs que hem trobat alguna cosa però que en realitat quan hem fet una valoració una mica més exhaustiva al final ens hem adonat que no era res important. I aquest ha estat el cas en la majoria dels joves. Tenim, doncs, per exemple, doncs, hi ha un jove doncs, que l'hem de seguir en els propers 2-3 anys amb tècniques d'imatge, un ecocardiograma, per assegurar doncs, que no tingui un engruiximent del cor més enllà del que és normal, i ja està, i no hem de fer gaire res més en aquests joves. O sigui, estem plantejant de detectar, si tenim la sort, doncs, detectar un o dos casos cada mil nanos. Vull dir, és una cosa d'una prevalència molt i molt baixa, però també hem d'assumir que fer 1.000 electrocardiogrames és una eina, l'electrocardiograma és una eina molt senzilla d'utilitzar, molt barata, i per tant considerem que val la pena.
Els resultats de l'estudi mostren, per exemple, alguna diferència entre nois i noies en les possibilitats de tenir alteracions cardíaques?
No, en general. Sí que els electrocardiogrames dels nois i les noies poden ser una mica diferents, però forma part de la variabilitat normal. O sigui, els nois poden tenir un cor una mica més ràpid que les noies a vegades, però això forma part sempre de la variabilitat normal. Els atletes, els que són més atletes, tenen el cor més lent, i això ho considerem nosaltres sempre variació normal. Si són més atlètics tindran doncs, uns detalls en l'electrocardiograma que són diferents, simplement perquè el cor és més atlètic i els nanos són més prims, i veurem doncs, aquests detalls, però ho considerem variants de la normalitat, això.
Doctor, què faran amb les conclusions d'aquest estudi?
Bé, a nosaltres el que ens interessa és això, era una prova pilot per veure si ens beneficia i és important fer l'electrocardiograma en aquests joves durant la valoració mèdica que fan per les fitxes federatives. Nosaltres considerem doncs, que aquest estudi ens indica que sí, el continuarem durant els propers anys i esperem que doncs, que d'aquestes conclusions s'entregui doncs, el reforç no, de que s'ha de fer un electrocardiograma a aquestes edats a tots els nanos.
Per tant, a aquests alumnes se'ls seguirà fent la prova o s'ha acabat
no.
ja?
No, no, nosaltres els fem, no, aviam, nosaltres són 250 alumnes cada any diferents.
Val. O sigui, no són sempre els mateixos, eh?
No, només se'ls hi fa una vegada, només se'ls hi fa una vegada, i per tant, l'electrocardiograma, ara precisament sortiran les noves guies clíniques sobre què s'ha de fer amb els esportistes, amb els federats, i en aquestes edats es requereix doncs, que hi hagi un electrocardiograma i una prova d'esforç en aquells nanos que vulguin fer esport competitiu des del punt de vista doncs, de fitxa federativa. A partir de 35 anys, a més s'incorpora doncs, l'ecocardiograma i altres proves en la gent que vulgui mantenir una fitxa federativa i fer esport competitiu. Aquesta és una eina més, una dada més per intentar doncs, posar una mica doncs, de dades científiques a la validesa de fer aquesta prova en els joves. Nosaltres ho hem considerat sempre que és molt important, sobretot si es ve en el despar, a la consulta, un jove de 15 anys, de 14 anys, a la consulta del cardiòleg, sempre els hi fem electrocardiograma, però el que ens interessaria és que això es fes ja de base en totes les valoracions que es fan esportives.
Hi ha alguna manera de prevenir aquesta mort sobtada?
Bé, les malalties que causen mort sobtada en el jove, en la majoria d'elles són genètiques.
Clar.
I per tant venen de la família, i per tant és importantíssim, òbviament quan hi ha hagut una mort sobtada d'una persona jove, doncs és importantíssim que la família vagi al metge. Això és una altra de les coses que intentem conscienciar la població, la importància d'anar al metge quan hi ha hagut una mort sobtada natural, que diuen els forenses, que vol dir no violenta, una mort sobtada de causa inexplicada. Aquestes malalties n'hi ha diferents tipus, però un cop sabem de quina malaltia estem parlant, sí que les podem controlar força bé, i per tant per això és tan i tan important. Penso que nosaltres hem fet ara amb l'Institut de Medicina Legal, amb els forenses de Catalunya, hem fet tot un estudi de morts sobtades inexplicades de persones de menys de 50 anys, o sigui, persona de menys de 50 anys que s'ha mort, se li fa l'autòpsia i l'autòpsia no han trobat una causa, ens han enviat doncs, una mostra de sang per fer un estudi genètic i la família per fer una valoració de la família. I estem veient doncs, que pràcticament un terç d'aquestes morts sobtades són de causa genètica, amb la qual cosa, aviam, vol dir que hi ha unes implicacions per a la família molt i molt importants, perquè parlar de malaltia genètica vol dir que és una malaltia hereditària familiar, per tant, que pot afectar altres membres de la família, i per tant és important que tinguin una valoració. Un cop sabem de quina malaltia tractem, bé, doncs aquestes són controlables. Malauradament, la mort sobtada és una entitat que a vegades encara tenim dubtes a veure què és el que hem de fer, però cada vegada ho estem controlant millor.
Falta consciència, en aquest sentit, entre la societat?
Aviam, la mort sobtada mata 3.500 persones cada any a Catalunya. Això és 10 vegades més que els accidents de cotxe. Per tant, clar, és veritat que és un problema importantíssim a tot el món occidental. El que falta conscienciació, jo crec que sobretot doncs, amb els, perquè el 80% de les morts sobtades estan associades a malaltia d'aterosclerosi, de tapament de les artèries coronàries, el típic infart de miocardi, l'atac de cor, doncs, òbviament, si 80% estan associades a això, el que ens falta és conscienciació de com prevenir els infarts, no? I això vol dir, doncs, uns millors hàbits de salut. Cada vegada anem treballant en aquest aspecte, però costa molt, costa moltíssim de fer entendre a la gent doncs, que ha de fer més activitat física, ha de tenir una millor alimentació, ha de tenir millor controlada la pressió, la diabetis, ha de deixar de fumar, òbviament, o no començar, i per tant aquest és el primer aspecte. El segon aspecte de la prevenció és sobretot en l'aspecte que he dit abans doncs, de l'electrocardiografia, de que els esportistes vagin al metge. Nosaltres tenim molts esportistes que faran maratons cada mes i que no han anat mai al metge perquè es troben bé. Però, esclar, el cor està sota un estrès molt i molt gran. Hi ha hagut aquest boom, ara suposo, doncs, degut doncs, a tots els èxits dels nostres esportistes, amb les curses de maratons i muntanya i tot això.
O potser perquè la gent també té ganes de cuidar-se, no?, i de millorar aquesta qualitat de vida que vostè exigia, també.
Òbviament, no, si l'esport és molt i molt sa, però jo més plantejo un detall.
Sí.
Que una persona de 35 anys agafi una bicicleta i es gasti 4.000 euros en material esportiu i que no es plantegi que hi pot haver una possibilitat de que tingui una de les seves artèries coronàries, les que causen els infarts, tapada, i que potser aquell tipus d'exercici ell ja no té l'edat per fer-lo degut al tapament de l'artèria coronària.
Clar.
Bé, doncs fes una prova d'esforç abans, fes una valoració mèdica i garantim que pots fer l'esport amb seguretat.
Clar.
Sí, esport és bo, però amb seguretat mèdica.
I la seguretat no només és gastar-se els diners en material, com vostè molt bé deia, apuntava.
No, esclar, també fer una valoració mèdica, això és el que nosaltres estem... Ara això serà obligatori en els esportistes federats. però els que ens preocupen també són els que no es federen,
clar,
que són aquells que se'n van a córrer maratons, però maratons en les quals no es necessita valoració mèdica. Per exemple, l'any passat hi va haver una mort a la Marató de Barcelona, una persona de 45 sí. anys, i l'endemà els organitzadors van dir a partir d'ara demanarem una valoració mèdica, un certificat mèdic per poder participar a la Marató. Ningú n'ha parlat més d'això.
No.
Ningú n'ha parlat més. Aquesta és la realitat, eh? Perquè aquestes les notícies ens van submergint contínuament amb noves notícies, eh? I per tant es van oblidant les coses molt ràpidament.
Per tant, vostè creu que fins i tot per fer maratons s'hauria de demanar aquest requisit mèdic, eh?
Oh, i tant. Sí. 42 quilòmetres, el primer maratonià es va morir quan va arribar a donar la notícia del resultat de la guerra que hi havia hagut.
Sí.
El primer, quan va arribar a Marató, es va morir. Per tant, la Marató és una activitat física extrema. I, òbviament, que hi ha molta gent que pot fer maratons, però el que és importantíssim és que aquesta gent doncs la faci, però sota control mèdic, que vol dir doncs, que l'han d'anar al metge cada un o dos anys a fer-se les proves pertinents per garantir que el seu cor continua bé, no només el cor, els cartílegs dels genolls, tots els músculs, tot continua bé per continuar fent aquesta activitat, que és una activitat extrema, no és una activitat. Passa que ara estem acostumats a veure doncs Kilian Jornet i en Marroques que fan 90 i 100 hores de córrer per les muntanyes.
Sí, però aquests precisament sí que tenen tots els controls mèdics que hi hagi per haver,
òbviament, eh? Òbviament, òbviament.
Que això pot ser tots aquests seguidors que els segueixen ho haurien de tenir molt en compte, eh? Que no...
Clar, perquè aviam, ara ha arribat un punt que si un no corre mitja marató ja en el despatx ni li parlen, eh? Ha arribat aquest boom. Aquest boom, doncs, que sembla que s'ha tornat com una bogeria, que jo, vaja, jo no veig pas que sigui dolent, si es fa sota un control mèdic, que vol dir un control mèdic rutinari cada un o dos anys. No estem demanant que tinguin un metge al costat vigilant-los cada dia.
Com sí que tenen aquests esportistes d'èlit que serveixen de referent,
no, aquests,
eh?
Aquests, clar, tenen metge, esportista, ai, metge, nutricionista, fisioterapeuta, psicòleg, d'allò especialista en màrqueting, tenen tot, òbviament, aquesta gent. I tant.
Doctor Brugada, moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos aquesta tarda. Esperem que els oients hagin recollit els seus consells i ens posarem en contacte també amb l'organització de la Marató de Barcelona per veure si realment la gent que s'està inscrivint, perquè ja s'inscriuen, la prova em sembla que és a l'abril, se'ls està demanant o no aquest requisit mèdic que es va anunciar en el seu moment. Moltíssimes gràcies, doctor.
Molt bé, doncs vinga, adéu-siau.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
La tarda. Un programa 100% local.